de Catalunya i Andorra. Estàs informat.
¿Qué tal? Bon dia, com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Estàs en companyia ja de la cadena COPE des de Lleida. Ens escoltes a través de tota la província, des de la Seu d'Urgell, des de Balaguer, des de Lleida, també a través d'internet a cope.es. Pots buscar ara mateix l'emissió en directe i clicar a l'emissora de Lleida, o també pots fer-ho a través de l'aplicació gratuïta que et pots descarregar al mòbil, també escoltar-nos ara en directe i triar l'emissora de Lleida. Què tal? Com estàs? Avui, meitat de la setmana, dimecres 22 d'abril. Demà és un dia important, dia de Sant Jordi, però avui també, eh? Avui és el Dia Mundial del Planeta. Per tant, és un dia en el que potser amb el coronavirus i tot plegat quede empanyat, però que hem de tenir força en compte, eh? Abans d'arribar al coronavirus estàvem bastant posats amb el tema ja de la sostenibilitat en molts fronts. És una cosa que no hem d'oblidar. I avui en parlarem. En parlarem perquè la despesa energètica en general ha baixat, però a les llars ha pujat. I, per tant, el que farem avui és contactar amb el regidor de l'Ajuntament de Lleida, amb el Sergi Talamonte, perquè ens parli d'una nova iniciativa, d'una nova plana web que han posat en marxa des de l'Ajuntament de Lleida per donar-nos molts consells per reduir la factura de la nostra casa o de la nostra comunitat o de la nostra petita i mitjana empresa. A més, enllaços i tota la informació per rebre les ajudes que siguin necessàries si compleixes els requisits. Això ho farem a 3:15. Abans, però, avui també és un dia important. 22 d'abril és el dia, el 22 d'abril del 2020, és el dia en el que es compleixen, en el que l'associació Down Lleida compleix 25 anys. Ja sabeu que nosaltres portem més de 12 anys vinculats amb ells, o ells amb nosaltres, perquè saps que un cop al mes ens ofereixen el seu espai de la nostra tarda. Doncs avui parlarem dels inicis amb la Pilar San Juan, la presidenta que va estar al capdavant de l'associació durant 24 anys, i parlarem amb la Olga, la presidenta actual, doncs, de present i de futur. Això ho farem ara, d'aquí uns minuts. A partir de la 1 al migdia de Lleida parlem de noves tecnologies a l'InfoCope Lleida, i a partir de 2:15, doncs ja saps que els dimecres teníem la nostra tertúlia de dones, amb veu de dona. Doncs amb dones parlarem d'actualitat, parlarem amb la Gemma Casal i també parlarem avui de la importància d'entendre bé el tema de les emocions i vincular-ho a la salut i a la pràctica de l'esport. Tot això des d'ara, des de les 12:20, fins a arribar a les 2 de dilluns a divendres des de COPE Lleida, ja saps. Busquem ara tot seguit la informació meteorològica. A hores d'ara, a Lleida estem fregant els 17 graus. A Lleida ciutat portem acumulats 30 litres per metre quadrat, però veiem aquesta previsió. Íñigo Jiménez, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Durant les properes hores a la província de Lleida, les precipitacions s'aniran remetent, encara que el cel continuarà ennuvolat. Les temperatures pugen, amb màximes avui de 20 graus a la Seu d'Urgell i Lleida capital, 19 a Tàrrega i Balaguer o 14 a Viella. Pel que fa al vent, bufa del nord i nord-est i continuarà així la resta de la tarda. Demà esperem intervals ennuvolats i també creixerà nuvolositat d'evolució al Pirineu, on s'esperen xàfecs ocasionalment amb tempesta. Les temperatures continuaran pujant i el vent bufarà variable flux durant tota el dia. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Íñigo. Nosaltres directes cap a l'actualitat informativa.
COPE Lleida. Estàs informat.
Per cert, aquest episodi de pluges, dèiem que des del diumenge fins avui, amb litres per metre quadrat a Lleida n'havia deixat 30, però la resta del territori lleidatà podem parlar dels 43 litres a Balaguer, dels 44 a Mollerussa i a Solsona, dels 50 a Tremp, dels 51 a les Borges Blanques, dels 57 litres per metre quadrat a Cervera, a la Pobla de Cérvoles han estat 74, a Tàrrega 81 i a Oliana 103 litres per metre quadrat. Tot això és el que ha deixat aquest episodi de pluges des d'aquest passat diumenge fins avui dimecres. En fi, avui hem de començar parlant, per desgràcia, de successos i d'una persona que ha perdut la vida a la xarxa viària lleidatana. De fet, ha estat a la Nacional 240, on un conductor d'una furgoneta ha perdut la vida a l'alçada de l'Espluga de Francolí. L'home no duia cordat el cinturó i ha topat contra la tanca per causes que s'investiguen. Des de Trànsit ens feien una recomanació que, tot i que evidentment la circulació és molt més baixa de l'habitual, no hem de baixar la guàrdia. El cinturó de seguretat ens l'hem de cordar abans d'engegar el vehicle. Si ens agradi o no ens agradi, està comprovat científicament qui ens pot salvar la vida. Per tant, és una cosa que hem de fer abans d'engegar el vehicle. Pujar cinturó i engeguem el vehicle i avant. Hem de, no sabem si s'hagués salvat o no, però hem de lamentar que aquesta víctima hagi perdut la vida. Era un veí de l'Albagés de 69 anys. Detingut després de barallar-se amb un altre usuari del pavelló Agnès Gregori de Lleida i trencar mobiliari del recinte. L'home es negava a sortir de l'espai que acull a persones sense sostre durant l'emergència sanitària pel coronavirus. També detingut a Lleida per intentar fugir de la Guàrdia Urbana circulant de forma temerària amb un monopatí elèctric. L'home també va ser denunciat per saltar-se el confinament i per possessió de substàncies estupefaents. És un veí de Lleida de 49 anys i que pràcticament ho tenia tot. I la Fiscalia de Lleida arxiva la investigació a la residència de la Pobla de Segur en no constatar cap irregularitat. Segons la Fiscalia General de l'Estat, s'havia denunciat un centre de la demarcació, però la Fiscalia de Lleida ho nega. En fi, no consta cap irregularitat, però pràcticament el 40% de persones que estaven allí van perdre la vida i els positius és altíssim. Segurament no consta cap irregularitat amb les normes habituals. És una situació excepcional i, per tant, hem de veure que s'ha de millorar les normes per adaptar-se a aquestes situacions excepcionals. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha situat la segona quinzena de maig en l'inici d'una desescalada lenta i gradual. Segona quinzena del mes de maig. La desescalada, eh? La desescalada. I ara anem al tema dels menors, de la canalla, del sortir al carrer o no. Un altre episodi de vergonya aliena, per entendre'ns. Mentre un ministre diu una cosa, la seva companya, una altra ministra, en diu una altra, que no té res a veure amb la primera, per després sortir a rectificar-ho, i a més, després des de Catalunya, doncs posem les nostres normes. En fi, el que deia la setmana passada, sisplau, no ens compliqueu tant la vida, que prou complicada la tenim. Missatges clars, sisplau, missatges clars, i si poden ser definitius, molt millor. Després d'anunciar que, després d'escoltar els experts i de pensar-s'ho bé, diem una cosa i a les poques hores hem de rectificar perquè ens havíem equivocat, però no ho havíem meditat. No havíem gastat un munt de diners en preguntar als experts i fer estudis. Sisplau, si fem declaracions o fem noves normes que siguin meditades i definitives, però que sigui veritat. Perquè és que hores d'ara, de manera segura, encara no sabem com han de sortir els menors de 14 anys aquest diumenge, que s'ha avançat un dia. El ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha concretat que la mesura de que puguin sortir els menors de 14 anys es restringeix a fer passeig, que són passeig. És a dir, ni a jugar a cap esport, ni anar als parcs, ni limitar-ho a anar a les botigues, als comerços, que vaja, això ja em va semblar de traca, per entendre'ns. És a dir, estem intentant limitar l'exposició, diem que ens enduiem els nens als comerços, però després dir que no. En fi, hores d'ara, segur, encara no hi ha res. Molt probable sí, però segur no. I les normes de seguretat encara estan per definir. En fi, a Lleida, Salut va confirmar ahir la defunció de 10 persones a la regió sanitària de Lleida, de les quals 8 eren positius del SARS-CoV-2 i 2 eren sospitosos de tenir la infecció. 6 van morir en un hospital i 4 en una residència. D'altra banda, a la regió sanitària de l'Alt Pirineu i Aran no es van registrar cap víctimes mortals. Hores d'ara, els positius han pujat a 1.862, les altes a 784 persones i les persones que han perdut la vida a 178. Tàrrega ten una cinquantena de persones grans que pateixen solitud no volguda a causa del confinament. S'han detectat gràcies a la xarxa de voluntariat que funciona a la ciutat des de l'inici de l'emergència sanitària. I l'Arnau de Vilanova adquireix un equip portàtil de radiologia i 2 ecògrafs amb una donació de l'empresa de l'empresari Tacho Benet. Els equips permetran a l'hospital fer un millor seguiment dels pacients ingressats amb el coronavirus. I acabem dient que Càritas Lleida alerta d'un augment del 65%. 20% de les demandes de necessitats bàsiques. Des de l'inici de l'estat d'alarma per la Covid-19 s'han atès un total de 80 famílies en situació de precarietat. Ara imagineu que totes aquestes associacions de voluntariat vinculats amb l'Església deixeixen d'atendre la gent. Si l'Ajuntament ja no dona abast, imaginem això, seria especialment molt difícil per moltes famílies poder tirar endavant. Anem a parlar d'un aniversari, va, 25 anys, i després del tema de l'energia i de la sostenibilitat.
Herrera en Cope, Cope Lleida, amb Ricard Álvarez. Hoy te intento contar que
todo va bien, aunque no te lo... Mira, no he trobat ara no la tenia preparada, la cançó del feliç aniversari, o dels anys i anys, o del feliz cumpleaños, però ara seria més interessant posar-la que mai, perquè anem a parlar d'un aniversari, i, home, ja fa dies que és major d'edat, de fet. Celebrem els 25 anys, però no de qualsevol, de l'associació Down Lleida. I avui parlarem amb dues persones de l'associació que estan molt vinculades i que marquen el camí d'aquesta associació. Primer, deixeu-me que doni la benvinguda a la Pilar San Juan, que és la ideòloga. No sé si li agrada gaire que li diguin així. Pilar, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Com estàs?
Doncs bé, mira, com tots, confinada a casa, esperant que cada dia falti un dia menys, amb una mica de nostàlgia de no poder fer aquest acte en viu i en directe, però tot arribarà.
Parlàvem tu, farà, no sé si, jo és que sóc fatal per les dates, però farà cosa d'un any, no?, que vau prendre el relleu, més o menys.
Falta una miqueta, però sí, a prop de l'any, sí.
Clar, jo et deia, caram, t'has quedat a un any d'una xifra rodona. Aviam, al final és tan important els 24 com els 26, sí, com els 25, no? Però aquestes xifres rodones, com a que, bueno, li donem una mica més d'importància.
Exacte.
Però, bueno, així tot, han estat 24 anys al capdavant de l'associació Down Lleida.
Sí, bueno, bé, com dic jo, van ser 25, perquè el primer any no va comptar,
correcte,
que va ser
correcte.
De muntar-lo.
Sí.
24 anys de funcionament i un any de muntar, que és el que sempre diem que és el que ens va costar.
Sí, que no es fa d'un dia per l'altre, això. Eh?
Exacte. I més en aquella època de correus, no d'internet, sinó de correus físics.
Sí, imagina't.
De conferències, que sembla,
correcte,
que existien les conferències. Baixar a Ferran a posar una conferència a la telefònica.
Ui,
com
ja
pot ser?
Sí. Que total, estem parlant de fa 26 anys, eh?
Sí.
Ara que ens inunden les videoconferències, a més la Pilar, ja ho sabeu, que és mestra, per tant, tu ara el tema videoconferència, suposo que si no estaves al dia, t'hi has posat.
Ens hem posat a fer classes online via Zoom, que dic jo, que vamos, doneu-vos.
Escolta, sí. Pilar, ja en vam parlar això, però ara que és l'aniversari, avui dia 22, suposo que segons com tu mires, es va allunyar, i segons com tu mires, ha passat rapidíssim, no?, aquests 25 anys.
Ben bé, has resumit els sentiments tal qual, perquè si ho penso amb el cap, sembla que fa no res, que vam començar amb aquesta història, però precisament aquesta setmana, allò que tenia temps, estava mirant un àlbum que em van regalar la Junta actual de Down Lleida i l'equip de professionals, amb un recull, no?, dels moments més emblemàtics, i clar, quantíssimes coses, quant temps passat,
clar,
que repetits eren els nostres fills, que joves érem nosaltres, i dius, realment han estat uns anys intensos, intensíssims, bueno, mitja vida meva, no?, al davant de tot això, i evidentment això no es pot oblidar, es portarà sempre al cor, però si tanques els ulls, pensa que ha passat amb un plisplas.
Sí, ha passat ràpid. És que el temps passa molt ràpid, Pilar.
Sí.
Escolta, dels objectius que us vau plantejar al principi, suposo que els heu assolit amb escreix.
I tant, perquè els que ens vam poder plantejar inicial ràpidament van haver d'anar canviant, i el principal que teníem al principi, que era el de poder acollir a qualsevol família, aquest era, amb la Divina i jo sempre teníem al cap això, no?, que el primer objectiu de l'entitat era acollir a qualsevol família que tingués un diagnòstic ja fos prenatal o postnatal d'un infant amb síndrome Down, això ho han pogut fer. I a partir d'aquí, doncs, que deien bé, que els infants es coneguin, que tinguin amics, que vagin, doncs, portant una vida el més semblant possible als seus germans, clar, si quan vam començar fa 25 anys enrere, alguns hagués dit, no?, que tindrien persones vivint independents, treballant, viatjant soles, els haguessin dit que estaven una mica així, que somiaven, no?, perquè els objectius ens han guanyat, diríem, no?, el que ens havíem pensat inicialment, i per sort continuaran evolucionant, perquè les persones amb síndrome Down cada dia continuen, doncs, trencant barreres i superant reptes, com vosaltres molt bé veieu i ens acompanyeu, no?
Clar, ara t'estava escoltant i anava a dir justament això, és a dir, els importants, en un principi vau ser vosaltres, que vau ser els que vau dir, escolta, aquí hem de fer alguna cosa, anem a muntar una associació per uns objectius, però el dia a dia, les i els joves de l'associació Down Lleida, suposo que han agafat cada cop més protagonisme.
I tant, i tant. Això va ser, jo crec que un moment clau dins de l'entitat, no? El dia en què vam deixar de decidir les famílies i els professionals i es van incorporar les persones amb síndrome Down per poder decidir sobre la seva pròpia vida i el seu futur, perquè no tenia cap sentit que dins de la nostra filosofia fóssim nosaltres els que decidíssim per elles, no? No podem fer res per elles sense que elles ho decideixin, no? Primer vam començar, doncs, podent aportar, fer-los consultes, trobar-nos amb ells, fins que finalment vam dir, jo ara ja perdo també les dates, si algú mira el fil de vida de Down Lleida, que avui surt a la llum de tothom, que trobareu per les xarxes, doncs veureu l'any exacte en què les persones amb síndrome Down per primer cop es van incorporar dins de la Junta, perquè vam creure que no podia haver una Junta Directiva amb la qual no estiguessin representades les pròpies persones, no? Sempre conto com a anècdota que nosaltres els vam dir al grup de joves, que una mica era el nostre consell assessor, no?, doncs que escollissin una persona, i escoltant-les ens van dir que de què anàvem, no?, que una persona contra tots nosaltres no podia ser, que com a mínim havien de venir tres.
Mira.
I així va ser.
Home, aquest suposo que va ser un pas d'aquells que després amb el temps dius, mira, veus, això és un abans i un després realment.
Exacte, eh? I poder decidir per ells, no pensar, farem aquesta activitat, farem l'altra, va, sí, pares, posem-nos d'acord i organitzem, no. Sigueu vosaltres els que ens dieu que necessiteu. I això també ha passat quan altres persones ens han vingut a l'entitat a oferir fer segons quina activitat, no? Abans, quan venien, nosaltres els diem, vale, tal dia, i se farà tal dia i tal hora, ho enviàvem a les famílies, les famílies apuntaven als infants a participar i ja està. Ara, quan venen a oferir activitats externes, sempre diem que primer els expliquin amb ells i amb elles, que a vegades la gent se'ns queda mirant en cara de i com ho faré això? D'anar-los a explicar, no? Però al final són elles els que ens decideixen i ens han de marcar el ritme. Jo crec que nosaltres hem de caminar al seu costat. A vegades correm una mica enrere, perquè van tan avançats que ens costa a vegades d'agafar-lo, i poder anar posant els suports, no?, i obrir les portes necessàries perquè realment puguin arribar allà on ells volen.
Molt bé. Pilar, escolta, amb el confinament i amb tot el que envolta, tot plegat, però ho celebraràs bé avui?
Sí, tant i tant. Tenim un directe d'aquí una estona a la tarda, que la gent que tingui interès, doncs, es pot connectar, un directe via Insta, on ens poden fer arribar preguntes. Estarem la Divina i jo de la junta inicial, i l'Antonio i la Olga, que són les dues persones que, per sort, han agafat el relleu i continuen, doncs, portant l'entitat amb el mateix camí, amb la mateixa empenta i amb el mateix interès. I bé, ja us deia que des del dilluns d'aquesta setmana, per les xarxes, tant a Twitter com a Facebook com a Insta, estan apareixent moltes publicacions nostres, s'han fet molts vídeos de persones que ens feliciten, un ha arribat també de la vostra ràdio,
sí,
de diferents polítics, de persones que ens han anat acompanyant durant aquests 25 anys, d'artistes, bueno, ja ho anireu veient si ens aneu seguint.
I home, i ara que tothom està a internet, que ho busqueu,
això,
busqueu.
Sí. Malauradament no podem estar, doncs, a prop físicament,
ja ho farem, Pilar,
però
ja ho farem.
De moment estem a prop amb el cor, que
clar,
això
que sí,
és molt important. I és emotiu també veure, doncs, els vídeos que ens està enviant la gent, el que ens diuen, com un se'n recorda del principi, un altre d'una cosa de fa menys temps, no? Les famílies també s'han implicat molt, aportant fotografies per fer tot un mural que també, si no ho heu vist encara, se comença avui a veure, el dimecres. És a dir, que és una celebració que m'ha adaptat, com hem fet tots, no? Adaptar-nos a la nova situació. Sí. Si una cosa hem d'aprendre d'aquest fet. És la flexibilitat i l'adaptabilitat. I bé, esperem poder-la celebrar físicament i a prop, no només amb el cor, sinó els uns dels altres, quan el senyor Covid ens ho permeti.
Sí. Doncs Pilar San Juan, escolta, que ha estat un plaer parlar amb tu una altra vegada. Mira, a través del telèfon, però almenys ens escoltem la veu.
I tant, i tant. I després ens escoltarem a través de la ràdio i aviat podrem vindre a tornar a participar a les tertúlies
I
al vostre
estudi.
I
escolta, que ho passis molt bé, que si et cau alguna llagrimeta, que no passa res.
Alguna o altra ja me cau, perquè l'emoció és un sentiment que jo crec que és molt positiu.
I tant.
Recordar les coses boniques i plorar per aquests moments que hem viscut, que hem compartit amb tanta gent, amb totes les fites aconseguides, doncs és evident que t'omple i a mi sobretot
prefereixo que passi per això que per una altra història,
evidentment que sí.
Pilar San Juan, una abraçada, la meva enhorabona
també. Gràcies. Moltíssimes gràcies i fins a la propera.
Herrera en Cope, Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
I els inicis ja els tenim, com va començar tot, com ha anat evolucionant, però ara ens n'anem al present, present i futur. I per parlar de present i futur, doncs ho hem de fer amb la nova presidenta de l'Associació Down Lleida, la Olga Parés, que ja hem parlat amb ella i ja la coneixem. Olga, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Escolta, igual que li deia ara la Pilar, enhorabona i felicitats, perquè 25 anys és una xifra d'aquestes redones, és una xifra força maca.
Moltes gràcies. Saps greu que em felicitin, vull dir, jo quan rebo felicitacions estic contenta, però realment és una felicitació extensiva a tota la família, no?
Evidentment.
Sí. És com moltíssima gent.
Ho hem personalitzat amb la Pilar com a presidenta anterior i amb la Olga, presidenta actual, però evidentment darrere de tot això i hem dit que hi ha moltíssima gent, però és que a més, des de fa ja uns anys, són les pròpies joves i els joves de l'associació Down els que també són l'eix, no?, al voltant del que gira tot plegat, evidentment. Olga, escolta, no és el dia perfecte per fer aquesta celebració, ho dic per la conjuntura social, no?, que tenim, però, aviam, s'havia de celebrar igualment. Vosaltres esteu fent moltes coses, no?, avui.
Sí. Nosaltres, des de la Junta Directiva, nosaltres avui era una festa que s'havia de realitzar a la plaça del Secà de Sant Pere, com no podia ser d'una altra manera, on estem afincats fa molts anys, però degut a les condicions socials doncs, que vivim més sanitàries, la festa haurà de ser virtual. Mm-hmm. I sí, hem preparat tota una sèrie d'actes que, bueno, ja portem des del dilluns, rebent moltes felicitacions de personalitats de Lleida que podeu anar seguint a les xarxes socials i a partir d'avui, doncs, a les 11 del dematí es penjarà una línia del temps que hem fet des de l'any 1995 fins ara, les coses més importants que han anat passant a l'associació...
Que suposo que heu hagut de fer molt cribatge, perquè hi capigui tot,
Ha costat perquè hi capigui tot, clar. Però, bueno, em sembla que ha quedat prou ben definit una mica el que volíem destacar, tot i que, clar, és complicat amb 25 ratlletes, podeu dir tot.
I aquesta tarda també teniu activitat,
Sí, a les 12 també penjarem un mural de fotografies en aquest mural han participat totes les famílies de l'associació, ja ho volíem fer a la plaça del Secà de Sant Pere, però el penjarem també a les nostres xarxes. I a les 5 de la tarda doncs, farem un directe en Instagram amb una mica, el que feu ara, no?, a la ràdio, amb una mica veure l'evolució de l'associació des dels inicis doncs, fins ara.
Molt bé.
I esperem en el directe, esperem la Pilar San Juan i la Divina Fumanal com a presidenta i vicepresidenta durant 24 anys i l'Antonio Ramírez i jo mateixa com a present.
Mm-hmm. Olga, t'he de preguntar, és a dir, ara estem celebrant aquests 25 anys, hem repassat els objectius amb els que va néixer aquesta associació i que de seguida es van haver de repensar perquè de seguida es van quedar molt curts. Quins són els objectius d'aquests propers 25 anys?
Bueno, Doncs mira, t'he de dir que la filosofia és la mateixa que des del primer dia, que és intentar aconseguir una vida el més inclusiva possible pels nostres fills. L'objectiu és el mateix. Sí que és clar, nosaltres anem creixent amb els nostres nois, no? Fa 25 anys enrere, doncs eren tots molt jovenets, doncs ara han anat creixent. I doncs ens estem preparant, a part de vetllar pel que fins ara s'ha vetllat, que és des de abans de néixer, doncs l'etapa primerenca, l'escola, la vida laboral, la vida independent, doncs ara també ens estem enfocant cap a l'envelliment. Doncs perquè ens trobem doncs, que els nostres nens estan creixent i l'associació ha de créixer amb ells.
Molt bé. Doncs són uns objectius molt ambiciosos, realment, però el que s'ha viscut fins ara fa ser molt optimista, realment. La veritat és que els joves estan molt motivats i molt conscients de la realitat i, per tant, suposo que això, el que és la Junta, us fa tirar endavant amb moltes garanties.
Doncs sí, nosaltres tenim l'objectiu claríssim, tenim claríssim el que volem i després energia no ens en falta. I està clar doncs, que fins ara el treball que s'ha fet ja el fonament és molt ferm i molt fort, per tant això ens garanteix doncs, que poguéssim tirar endavant, sí que no hem de baixar mai la guàrdia
clar. I
hem de tirar endavant i l'objectiu doncs, és aquest, no? Intentar tancar el cercle, no? Des de que una persona s'ha embarassada i sap que té un bebé amb síndrome de Down, que també tenim a famílies, fins l'envelliment.
Clar.
I ara...
Doncs és un objectiu força ambiciós que, evidentment, seguirem des de la cadena Copa. Ja sabeu que nosaltres oferim un cop al mes l'espai de la nostra tarda des de fa més de 12 temporades que estan amb nosaltres, realitzat i fet pels joves de l'associació Down Lleida i, evidentment, serem partícips de la consecució d'aquests objectius. Olga Parés, presidenta de l'associació Down Lleida, com et deia abans, moltes felicitats, enhorabona i gràcies per atendre'ns avui.
Moltes gràcies a vosaltres per trucar. Vinga.
Des de la denominació d'origen Costes del Segre, volem estar en aquests moments difícils més a prop teu que mai, amb el compromís per la nostra terra i la nostra gent. Quan consumeixes vins de la DO Costes del Segre, gaudeixes tu i els teus i entre tots ajudem al territori. Vins denominació d'origen Costes del Segre a casa teva. Entra i demana'ls. www.costesdelsegre.es 38 cellers donant vida a les Terres de Lleida. Denominació d'origen Costes del Segre. Al teu servei. Desitja reclamar per l'IRPH de la seva hipoteca. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha declarat abusiu l'IRPH. Si es va comercialitzar amb manca de transparència, cada afectat podria recuperar uns 20.000 euros en una hipoteca mitja segons les circumstàncies del cas. Consulti sense cap compromís a Horcajada Advocats 973 28 14 24. Confiï en Horcajada Advocats. Un bon assessorament és la millor defensa.
Hi ha coses que el temps no canvia, com el Bartasà, de fermentació lenta i sense additius. El Forn de Pala Ràdio reneix a Lleida. El Forn de Pala Ràdio ha obert les seves portes per recordar-te el sabor d'abans, per reviure la tradició del Bartasà, les coques de recapte i les de forner. Tot fet amb carinyo i amb farines de màxima qualitat. T'esperem al Forn de Pala Ràdio, en Cel Claver 26, cantonada Comtes d'Urgell. Encàrrecs al 973 78 85 17.
Herrera en Cope, Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
I mira, tot seguit fem una aturada per parlar amb el tinent d'alcalde i regidor d'Habitatge i Transició Ecològica, el Sergi Talamonte. Sergi, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Escolta, ara tinc un dubte, perquè clar, jo el Sergi, fa molts anys que ens coneixem, ens vam conèixer en un altre àmbit, en un àmbit molt més musical. Tinc el dubte, Sergi, de si, a part de manejar-te bé amb el tema de la tècnica, si toques algun instrument també.
Bueno, sí, he estat tocant amb diversos grups, soc teclista. Uh-huh. Bueno, el tema de... d'aquests dies amb el tema de la política, pues, bueno, he hagut de deixar aquestes coses de banda perquè realment no dona temps, no dona temps a realment pues, fer bona feina a, com a servidor públic a dedicar-te a les teves aficions personals.
Bueno, anava a preguntar,
ara el tinc aturat.
Anava a preguntar justament si aprofitaves i dius, mira, escolta, tinc aquí mitja horeta per relaxar-me una mica, deixa'm tocar una estona. En fi.
No. Mira, aquests dies s'ha aprofitat per afinar el piano, però, bueno, perquè tenim un piano a casa, però res, les estones sueltes que ens queden, perquè realment ha sigut un tot això del teletreball ha multiplicat la quantitat d'hores dedicades d'una forma absolutament exponencial.
Amb el Sergi Talamonte avui anem a parlar d'un tema important, que és el tema de la sostenibilitat, de la sostenibilitat en general, i ho anem a centrar en el tema de l'estalvi energètic, perquè la Paeria doncs, ha presentat una web on podem rebre molts consells i de fet està encarat a tothom, a persones a nivell individual, a cases particulars, a comunitats de veïns, però també a petites i mitjanes empreses. Però abans, Sergi, et voldria preguntar, perquè això és actualitat, vosaltres des del Comú de Lleida crec que esteu especialment dolguts, canviem de tema ara puntualment, esteu especialment dolguts amb el tema el que la Diputació de Lleida està repartint aquests 15 milions d'euros que està repartint per ajudes amb el tema de la Covid-19.
Sí, mira, precisament és un tema que voldria comentar. Realment estem especialment disgustats en el tractament que s'està fent a la ciutat de Lleida amb el repartiment de les ajudes, perquè entenem que són ajudes que no se dediquen a, diguem-ne, infraestructures o a fer pavellons o temes que normalment senten que hi hagi una redistribució important a l'hora de potenciar municipis amb dificultats, diguem-ne, pressupostàries, perquè són ajudes destinades a la gent. Són ajudes bàsicament destinades a solventar problemes de tancament de negocis, de petites i mitjanes empreses, i en aquest sentit el criteri poblacional hauria de pesar una mica més, i que a la ciutat de Lleida no dediquin ni un 4% de les ajudes quan estem suportant un terç de la població de la província, pensem que és un despropòsit absolut. Vull dir, un ajuntament que porta una càrrega de deute desproporcionada fruit dels anteriors mandats, amb un romanent tresoreria negatiu de menys 10 milions d'euros, i que a més ens menospreciïn d'una manera tan salvatge per part de les administracions supramunicipals com la Diputació, pensem que és un autèntic despropòsit. Pensem que això s'hauria de repensar. La gent que viu a Lleida mereix un tracte mitjanament igualitari a l'hora de poder rebre ajudes per pal·liar la situació de crisi econòmica que ens ve al damunt, i esperem que tinguin una mica de seny el divendres si realment repensin el que són la distribució de les ajudes.
Bueno, la puntualització crec que és molt adient, és a dir, aquestes ajudes van directament a persones, no a infraestructures, d'altra manera s'entendria, però és veritat que aquesta puntualització és clara, perquè això va directe a persones amb l'estat en el que ens trobem ara de necessitat. Feta aquesta puntualització, Sergi, parlem del que dèiem al principi, que l'Ajuntament de Lleida ha posat en marxa una campanya informativa i a més una plana web sobre consells d'ús i estalvi d'energia adreçada al que dèiem, a particulars i a petites i mitjanes empreses. És una cosa que abans de la crisi sanitària que vivim ara hauríem de tenir clara que s'havia de fer, però que a la millor aquesta situació ens ajuda a agafar uns bons hàbits. No sé si és, entre d'altres coses, espereu que passi això.
Sí, bueno, la pàgina web també va en aquesta línia, és adreçada a, sobretot, ajudar la gent que està passant mals moments aquests dies a, com a mínim, poder fer aquells estalvis que ens podem fer des d'un punt de vista energètic, a programar el que seria la modificació dels criteris energètics de la ciutat, tant que poder-se acollir les ajudes a instal·lacions d'energies fotovoltaiques, al canvi de model, diguem, energètic en general, no? Però sobretot ajudar a tota aquella gent que ho està passant malament per a poder fer aquelles modificacions amb tot el tema energètic per a poder-se estalviar. I és un dels apartats més importants de la pàgina web, està destinat sobretot a les ajudes a la gent més vulnerable, a donar pautes de quines són les capacitats que podem assolir a l'hora de poder fer reducció de la despesa energètica, reducció de la factura de la llum i la factura de diferents, diguem-ne, de subministres, i a més, tota aquella gent que té uns problemes de vulnerabilitat important, com fer per a poder-se acollir amb aquesta famosa llei 24-2015 de pobresa energètica. Mm-hmm. Totes les pautes.
És que el que és cert és que el consum global ha baixat un 30%, però el consum de les famílies, aquest ha pujat, perquè evidentment la gent està molt, molt més a casa, ha pujat un 18%. La gent que ja tenia problemes per cobrir aquesta despesa, doncs evidentment ara es veurà afectada i, per tant, entre d'altres, va justament per atacar aquest sector. És a dir, consells, bons consells per seguir estant a casa, però amb un consum moderat. Mira, llegia un consell ara que de tan evident sembla tonto, però mira, de tant en quant cal que ens ho recordin. La llum natural és gratis i jo ho veig perquè a casa a vegades dius, oh, caram, que tenim les finestres entrant a una llum natural i la llum o engegada, tanquem les llums, no? És un consell bàsic, tonto si vols, però que val la pena parar-se a pensar i dir, escolta, aquest gest de tancar la claueta, doncs em farà estalviar uns diners i si i suma i sigue, per entendre'ns.
Sí, bueno, i molt més enllà, eh?
I molt més enllà, sí, sí.
Sí, si us fiqueu a la pàgina web, que és fàcil d'accedir a través del portal de la pàgina web de la Paeria a l'àrea de Medi Ambient, a l'Agència de l'Energia Lleida, o fer la búsqueda a Google, veureu que hi ha apartat important on se parla de l'estalvi econòmic, sobretot a les ajudes que s'han posat en marxa aquests dies per a pimes i autònoms, uh-huh. A les ajudes que s'han posat també per a particulars. Hi ha un altre apartat que el que és, diguem, específic per a les persones que estan en risc de pobresa energètica, de com poder fer tots els tràmits de recolzament, i un apartat d'assessorament energètic per a poder fer la reducció de la factura de llum, perquè molta gent tenim, diguem, la potència contractada per damunt de les nostres necessitats, per exemple, perquè són exemple, uh-huh. I cada quilowatt de potència contractada de mes suposa una mitja de 4-5 euros al mes, que ens podem estalviar quan diguem, és una despesa inútil, no?, de vista de lo que ens beneficia de contraperfecte.
Sergi, si ara una persona diu, escolta, jo estic, vale, m'interessa aquest tema, a part d'entrar a la web i llegir els consells, hi ha algun telèfon o alguna manera per posar-se en contacte amb una persona per assessorament?
Sí, mira, a la pàgina web tindreu, estan recollides totes les ajudes, estan recollides totes les pautes de reducció de consum energètic i d'una forma detallada, i diguem-ne links a tots els tràmits online per poder tramitar aquestes ajudes i per poder tramitar aquestes rebaixes d'energia. A més, dins de la pròpia pàgina web tindreu un apartat que ja és un assessorament, uh-huh. Vale? per a online, que fa la pròpia Paeria, i es pot accedir, diguem-ne, es pot demanar un assessorament per part de la Paeria, i per part de la Fundació Lleida 21 de la Paeria també es fan programes de, diguem-ne, de monitorització del consum, d'auditories del consum de les famílies o de comunitats per a poder donar pautes de reducció d'energia per tothom, no? Vull dir, doncs, si...
Aquest punt m'ha semblat força interessant, eh? Perquè les comunitats de vegades no hi ha cap mena de control, és a dir, s'instal·la el que s'ha d'instal·lar i ja està, no? Com que és a dividir entre tots, no ho mirem, però en termes de sostenibilitat, cada quilowatt que ens estalviem, a part de diners, és una càrrega menys pel planeta. Bé que teniu obert la línia telefònica, ho dic perquè a vegades la gent se sent més còmode, podem fer un truc, és molt fàcil, el telèfon és el 973-700-455, 973-700-455, i si no, per correu electrònic, agenciaenergia@paeria.cat, agenciaenergia, tot junt, @paeria.cat. Però, de veritat, primer feu una ullada a la plana web, que és molt completa, que parla de les ajudes, però també de totes aquestes mesures que podem dur a terme nosaltres mateixos, que jo crec que marcaran la diferència amb aquest consum sostenible i, evidentment, repercutirà directament a la nostra butxaca. Hem parlat avui amb el regidor amb el tinent d'alcalde, regidor d'Habitatge i Transició Ecològica, el Sergi Talamont. Hem presentat aquesta plana web Però evidentment és un tema que, independentment de com vagi evolucionant el tema del coronavirus, que ho hem de tenir claríssim, que el futur és la sostenibilitat, i entre d'altres coses doncs tenim aquesta. Sergi Talamont, escolta, moltíssimes gràcies per atendre'ns i enhorabona pel projecte.
Sí, bueno, la voluntat de servei és una mica el que ens s'ha portat a treballar amb aquesta tecnologia.
Gràcies.
Vinga, fins ara.
I nosaltres ens plantem ja a la una de la tarda. Recorda que després del migdia de Lleida, noves tecnologies a l'Infocope Lleida, i a partir de 2:15, amb veu de dona.
És la una a les 12 en Canàries.
Con Marta Ruiz y Antonio Rey, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Las curvas del coronavirus siguen yendo bien para el gobierno. Es uno de los mensajes que deja el portavoz Fernando Simón en un día en el que hay otras 435 personas a las que hemos despedido en silencio. Son 5 fallecidos más que el día anterior. También sigue disparado el número de contagios, superando los 4.200 en las últimas 24 horas. En la información oficial que cada día ofrece el Ministerio de Sanidad hay dos buenos datos para la esperanza. Se han curado ya 85.915 personas y el número total de pacientes ingresados en la UCI, esto es la novedad, comienza a descender de forma leve. Buscamos las explicaciones a estos datos, Carmela Vallen.
Sí, pese a las cifras que siguen situando a España como primer país europeo en contagios y segundo en número de fallecidos, con 21.717 personas fallecidas desde que arrancó esta crisis en sanidad, insisten en que la evolución y las tendencias son a mejor. Se hacen más pruebas y cada vez se detectan antes los contagios. Fernando Simón está al frente del Centro de Alertas y Emergencias en Sanidad.
Implica claramente que la evolución es la correcta y que además estamos teniendo una de las capacidades necesarias para empezar a pensar en una transición, que es la capacidad de detectar, diagnosticar y aislar correctamente a todos los casos, sean graves, leves o muy leves.
Y entre tanto hay que minimizar, aseguran, los comportamientos individuales de riesgo. Y desde este domingo también los familiares, de forma que si en el supermercado hay mucha gente, mejor no entrar. Y si paseamos por la calle, no debemos juntarnos con otros grupos familiares. Sobre si puede salir una persona, un padre, una madre con uno o varios hijos, que hemos preguntado en COPE, Simón ha remitido a la futura guía que Sanidad debe hacer pública en los próximos días.
Una guía que todavía sigue siendo una auténtica incógnita. Ya te hemos contado que el Congreso va a aprobar la tercera prórroga del estado de alarma hasta el 9 de mayo. Será sin el apoyo de Vox y sin el apoyo tampoco de los separatistas catalanes. En la Cámara ahora mismo es el turno de los grupos minoritarios. A falta de conocer un plan concreto de cómo será la salida al confinamiento, hay sectores sumidos en la incertidumbre. En el caso del campo, 15 días después de aprobarse el decreto, la pregunta es si sigue faltando mano de obra. Ha comprobado la situación por la que atraviesan distintos productores, Susana Moneo.
Ya hay que recoger la cereza, los espárragos, dentro de nada los frutos de hueso, pero no hay temporeros suficientes. Los parados a quienes el gobierno permite trabajar en el campo no acuden o no tienen conocimientos. Muchos agricultores jubilados se han ofrecido, pero necesitan permiso. Óscar Maret empieza ya a clarear sus melocotones.
No solo jubilados, sino también familiares de agricultores que están en ERTE o en otras situaciones.
Reclaman al gobierno una fórmula para facilitar que lleguen los temporeros habituales de Rumanía o Bulgaria.
¿Qué más noticias están pasando a esta hora, Marta Ruiz?
Pues que la Fiscalía no ha pedido medidas cautelares para Alex Pastor, del PSC, admitido como alcalde de Badalona, tras ser detenido por ir bebido al volante y encararse a los Mossos de Escuadra. Está acusado de un delito de atentado contra la autoridad y ya ha comparecido de manera telemática ante el juez que instruye esta causa. La crisis del coronavirus, Antonio, sigue dejando cifras, como que el 43% de las empresas han implantado el teletrabajo para sus empleados en estas semanas de confinamiento. Así lo demuestra una encuesta realizada por una empresa de trabajo temporal, que además recoge que 6 de cada 10 trabajadores asegura que ya contaba con los medios necesarios para el teletrabajo antes del estado de alarma. Y han sido rescatados 2 tripulantes de una embarcación que chocó contra el Cabo Udra en Pontevedra. Se lanzaron al mar, no les dio tiempo a activar la alarma, pero otra embarcación que faenaba por la zona les ha visto y les ha rescatado.
El fútbol profesional reclama máxima seguridad para el regreso, José Luis Corrochano.
Con la vuelta a los entrenamientos del fútbol en el horizonte cercano, jugadores y entrenadores reclaman máxima seguridad. En la reunión de la AFE de ayer, del sindicato de futbolistas con los capitanes de primera, algunos ya expresaron sus miedos, y este que van a escuchar es Paco Gémez, el entrenador del Rayo Vallecano en Teledeporte.
Si yo me muero, ¿de eso quién se responsabiliza? ¿Quién va a venir a responsabilizar? ¿El que ha hecho el protocolo? Que haya mucha gente que se ha muerto y no ha podido tener ese test. Se ha muerto. Y ahora resulta que a los jugadores les vamos a estar haciendo test cada dos días. ¿Por qué? Oye, si hay test para todos, cojonudo. Entonces los test hay que guardarlos para la gente que más los necesita. La gente cree que todos vivimos en una mansión con un jardín de 100 metros cuadrados. Yo quiero que te metas aquí en mi piso. Para que tú entres en mi piso me tengo que salir yo. Aquí no hay sitio para entrenar. Y como yo, están muchos jugadores.
Los test al fútbol profesional es uno de los temas más polémicos. ¿Cómo va a ser esta adjudicación de test a los futbolistas profesionales, Fouto?
Bueno, la Liga tiene un contrato con un laboratorio privado para realizar esas tres tandas de test a los jugadores cuando vuelvan los entrenamientos y también la competición, como está marcado en su protocolo. Esta situación está consensuada con el CSD, es decir, con el gobierno. Si en el momento que se vayan a hacer lo necesitan otros sectores o aún la población no tiene ese abastecimiento, pues lógicamente no se harían.
Y un ejemplo de la precariedad económica que deja la pandemia en el deporte: la Federación Española de Tenis, una de las más exitosas, con más triunfos en el deporte español y mundial, está pidiendo ya ayuda financiera al gobierno.
José Luis Restán, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio.
Hoy nos contáis en El Espejo cómo responden al desafío de esta crisis las parroquias de un valle minero asturiano.
Nos situamos en el Valle de Turón, cuyo párroco Enrique Álvarez realiza una ronda telefónica diaria para atender a todas las personas que están solas en la zona. Algunos necesitan que les suban una bombona de butano o que se les lleve la compra. También les lleva al hospital o les ayuda con gestiones bancarias. La cocina de este sacerdote se encarga de que las personas enfermas o solas puedan comer caliente. Y desde que comenzó la crisis, la parroquia acompaña a 30 familias con problemáticas diversas. Enrique cuenta que muchos le buscan porque necesitan consuelo y dice que estos días está viendo lo importante que es ese ministerio de la consolación y no solo dar de comer. Lo vamos a ampliar en un ratito al comienzo del Espejo.
Los sacerdotes que son esenciales en el medio rural. Gracias, José Luis. Escuchamos el Espejo media hora. Sigues en Mediodía COPE.
¿Qué estás pensando?
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Tu vida sigue, aunque estés en casa. ¿Verti o falso? En Verti seguimos más que nunca a tu lado, 100% online. Porque somos una aseguradora 100% digital, con la que puedes gestionar tus seguros con un simple clic y desde cualquier dispositivo. Y para que tu vida continúe, contrata tu seguro en verti.es y descubre cómo Verti puede ayudarte.
En Securitas Direct seguimos aquí, trabajando por si nos necesitas. Por eso recuerda, si tienes cualquier emergencia, pulsa el botón SOS en tu alarma o en tu móvil a través de Guardián y tendrás a tu disposición a nuestro equipo de expertos de seguridad, listos para actuar las 24 horas si lo necesitas. Si quieres activar Guardián de Securitas Direct en tu móvil, llámanos al 900-200-200. Hoy más que nunca seguimos a tu lado.
Me vine a la Mutua porque me lo recomendó un amigo y me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego llamé para hacer una consulta y un agente me atendió teletrabajando.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En la radio, como en la vida, para que alguien hable, otro tiene que escuchar.
Mi mujer trabaja como cuidador en una residencia de ancianos. Yo soy militar, así que imaginaros el papel aquí en casa.
Yo tengo cuatro peques y la verdad que nos están dando una gran lección.
Muchísimas gracias por la compañía que nos hacéis.
Yo, sobre todo, os quiero dar las gracias.
Salen todos los días a dar aplausos y hasta el más chiquitito dice, vamos Madrid.
Soy un trabajador de los que estamos ahí un poco al pie del cañón.
Dichoso bicho este, que no nos deja ni dormir. Manteneros fuertes.
Lo único que se oye es algún coche que pasa de vez en cuando. Y pájaros, muchos pájaros, es el ruido.
Y a vosotros los de la radio también, un beso muy grande y gracias por la compañía.
Sabemos que siempre estás ahí y ahora más que nunca te damos las gracias por confiar en nosotros, por escuchar COPE.
Esta radio va a seguir estando ahí todos los días, a todas las horas. Cuente con nosotros, de todo corazón.
COPE Lleida. Amb Ricard Álvarez.
I ara sí, ja és el moment en el que parlem de noves tecnologies, més que mai aquestes darreres setmanes a l'espai InfoCopelleida. Ja saps que ens pots seguir de manera permanent a través d'internet, www.infocopelleida.com, també a través de les xarxes socials, i escoltar tots els programes a través del nostre podcast. Com sempre, tot això no seria possible sense el Jaume Sitjà. Jaume, què tal? Bon dia.
Hola, què tal, Ricard? Molt bon dia.
I també està amb nosaltres, i tampoc seria possible tot això sense el David Casero. David, què tal? Buenos días.
Hola, muy buenas tardes, chicos.
Jaume Sitjà, de què parlem avui?
Doncs som-hi, una setmana més. Sisè programa des de casa per l'estat d'alarma del coronavirus. Aquesta setmana tenim molts temes per comentar i de relativa importància, ja que hi haurà un abans i un després. Ja han arribat les tarifes de dades il·limitades als mòbils. I segurament, com el coronavirus canviarà les nostres costums, també ho farà aquest fet, ja que en aquest moment tots estem reprimint en l'ús de les dades al mòbil. També parlarem del nou iPhone SE i dels propers llançaments de la marca de la poma mossegada i d'altres temes que tenim preparats avui. Però, com sempre, ho comentem tot plegat a la tertúlia Fric. I això sí, primer de tot, entrem al programa amb un referent històric com l'efeméride. Què portem avui, David?
Bueno, pues mirad, hoy nos vamos al año 1984, una época cercana, ¿no? Aunque lejana en el mundo de la tecnología, donde precisamente un 22 de abril de 1984 IBM presentaba el 3480. ¿Y el 3480 qué era? Pues fue el primer sistema de almacenamiento en cinta magnética. Es decir, antes de los pendrive, antes de los floppy disk y todo esto, ¿vale? Bueno, pues las cintas magnéticas, estas cintas gordas y grandes que nos daban más capacidad que un famoso disquete, y además que era un método de seguridad donde se hacían las copias de todos los bancos que lo adoptaron, de todo aquello que se informatizaba con una información muy, muy sensible, pues eran unas cintas, ¿vale?, que las sacabas, claro, como si fueran las cintas de cassette antiguas.
Aquellos
cartuchos gordos, ¿no?, con una cinta de cromo, ¿no?, que pasaba una película de cromo, y allí se grababa todo. Bueno, pues el primer almacenamiento en este tipo de cintas magnéticas, que ya nos daba muchísima más memoria portátil o portable para nuestras copias de seguridad o llevar los datos de un sitio a otro. Oye, vamos a trasladar los datos. ¿Cómo se hacían antes? Que no estábamos conectados por internet.
Sí.
Entonces se cogían los datos, se grababan en estas cintas, se montaban en un coche, en un avión, llegaba al otro ordenador, a la otra punta del mundo, enchufaba allí, ¡clac! Y descargaban los datos, ¿no?
No, només ha canviat el suport, ¿eh? Això sí, continua sent vàlid, sí, perquè ara anem amb el pendrive, però automàticament només ha canviat el suport on copiem les dades.
No, fijaros si han cambiado, que ya hace bastantes meses que no se venden ordenadores con conexión USB, con lo cual ya ni los pendrive van a valer dentro de dos días, porque ya los ordenadores no llevan USB, llevan el USB-C.
Poca broma, pero ¿de qué año estamos hablando, David?
1984.
Claro, es que vull dir, tampoc és tan lluny això, eh? Tampoc és tan lluny.
Bueno.
No, bueno, ja faria.
Sembla que encara anàveu amb bolquers, vosaltres.
Sí, bueno, no, home.
No. Estábamos haciendo la comunión, Riqui,
claro.
¿No? Estábamos haciendo la comunión.
Recordeu que si voleu tornar a escoltar aquest o qualsevol altre programa, ens trobareu a internet infocopelleida.com, al Facebook, Twitter i al podcast.
I ja ho sabeu, cada dimecres aquí, els friquis en antena. I, com no, ara tot seguit desenvolupem tot el sumari d'avui a
la tertúlia Fric.
Ho dèiem al començar l'espai d'avui. Doncs que les tarifes de dades infinites i limitades canviaran les nostres costums. Com ho farà el coronavirus? És, com a menys, és el que dic jo. Vull dir, no sé què afirmeu vosaltres.
Jo crec que sí, la veritat és que allò d'anar comptant aquells... Jo des de quasi el primer dia, suposo que vosaltres també, em vaig descarregar una aplicació que et controlava el consum de dades mensual, on posaves la data d'inici de facturació i així podies anar controlant. És veritat que ja fa uns anys que al pujar els límits ho vaig començar a deixar de mirar, i perquè estic la major part del dia a llocs on tinc wifi. Però al principi sí que es mirava, i ara jo crec que es despreocuparà molt la gent, inclòs més d'una persona deixarà de tenir internet físicament a casa, crec.
Sí, bueno, lo único que todo esto va a ir unido, es decir, al final las líneas ilimitadas van a ir unidas a tener nuestro servicio en el hogar. Cierto es que ahora estos días parece que esta noticia no pueda ser tan importante, ya que estamos en casa y nos conectamos a la wifi, pero como bien comentaba el otro día, al final, ojo, el diversificar el tráfico puede ser algo bueno para un uso rentable en nuestro hogar. Daros cuenta que ahora mismo tenemos la tele conectada a internet, tenemos todos los ordenadores, los chavales y los que tengan hijos están haciendo clases por vídeo, nosotros estamos teletrabajando y conectados. Es decir, hay momentos donde todas estas, sobre todo por el tema de la wifi, todas estas wifis se resienten muchísimo en los canales, y ya no es que no tengas velocidad, sino que entre todo el bloque de edificios o tus vecinos de las casas y demás, al final estos canales se empiezan a saturar, con lo cual muchas veces para conseguir un buen rendimiento, mejor que tu ordenador o lo que sea lo conectes a tu móvil y navegues a través del 4G o del 3G de tu móvil, e incluso muchas de estas conversaciones, teletrabajo y demás, las hagas directamente con el móvil conectado a 3G y a 4G. Veréis cómo esos cortes de pronto en muchos casos desaparecen. Y es precisamente no porque nuestro ADSL no dé con sus 600 megas o sus 100 megas que da de sobra para todo el hogar y para tener 15 cacharros conectados, sino precisamente por la saturación de canales inalámbricos, los canales wifi. Fijaros, en Movistar, por ejemplo, tiene una aplicación que la voy a leer ahora mismo, que se llama, no sé si es Mi Wi-Fi o Mi Conexión Movistar, mirar, se llama Smart Wi-Fi, ¿vale? Donde directamente podéis conectaros a vuestro router y podéis ver todo lo que hay conectado y podéis limpiar los canales. O una aplicación estándar que existe que se llama Fing, F-I-N-G, donde también podéis ver qué es todo lo que hay conectado en vuestro hogar, que para empezar os podéis sorprender, ¿vale? Y luego tiene un botón de reset, de limpiado, donde los equipos que realmente son tuyos te piden que renueves la sesión para buscar canales que estén un poquito más libres. Con esto renderizamos y mejoramos mucho. ¿Qué ocurre? Pues que, bueno, pues con las tarifas nuevas de móviles nos van a dar que todo esto, incluso estando en nuestra casa, podamos trabajar en la red móvil, en el que ver una película, ver una carrera de motos, un partido de fútbol, cuando los haya, en 3G o...
Aquests problemes que teníem a l'altra punta de casa, que no ens arribava bé sí. El wifi, i ostres, és que se me gasten les dades. Ara en aquest moment aquest problema és... Exacte. Per això dia una miqueta aquestes costums, que quan anàvem a un lloc automàticament el primer que fèiem, anàvem a un bar, a més de demanar un cafè o una Coca-Cola, demanàvem el wifi primer de tot.
Wifi, sí,
correcte. Tens wifi? Quina contrasenya de wifi tens? Vas a un restaurant, a més de demanar el menú, quan te venia el cambrer, el primer que li deies, tens wifi? I tots, bum, connectats al wifi, no? És aquesta, bueno, aquesta ànsia que teníem de les dades, per estar connectats, no? Ara en aquest moment, per això dia un abans i un després, perquè aquesta preocupació que hem tingut fins ara, doncs ara automàticament ens despreocupem per vacances, que marxàvem a una segona residència o a un hotel o no sé què, tots, ostres, el wifi, ves tothom al... anaves a un hotel, tothom al cantó de l'antena allí amb el wifi, és allò que no podies treballar, vull dir, per això dic, ens canviarà realment les costums, no?
Sí.
Hombre, por supuesto, yo fijaros, yo llevo ya 5 años en que el calendario de verano de vacaciones, miro muy muy bien cuántos datos me quedan y cuántas carreras de motos hay. Ahora este verano no voy a tener ese problema, por desgracia. Cada carrera de motos la tengo más o menos fichada, que es 1 giga, 1,2 gigas cada carrera. Con lo cual, si me pillaba con los datos recientes, veía Moto 3, Moto 2 y Moto GP, y si me pillaba a final de mes, ¿vale? O a mediados de mes cuando se cortaba, solo veía MotoGP.
Te reprimías.
Sabía que me quedaba giga y algo, ¿vale? Que es lo que me iba a costar ver esa carrera, ¿no? Es decir, ya tenía más o menos hasta calculado, a ver, cuántos gigas llevo consumidos, voy a ver la carrera o el partido de fútbol y cuando acaba lo miro, igual un partido de fútbol de 90 minutos, más o menos es eso, ¿eh? 1,2 gigas lo que gastas, ¿vale? Y en buena calidad. Ahora, como bien dices, en todos aquellos paquetes, no olvidemos, me da igual que sea llamen de Másmóvil, de Vodafone, de Orange o los que acaba de sacar Movistar, todos aquellos de gigas ilimitados son líneas que tienen un coste de unos 40 euros al mes y todas van en paquetes fusión, por así decir, de máximas prestaciones, con mucha televisión y con todos los paquetes que conllevan. Ahora además hay ofertas en la cual si lo contratas desde ahora, durante el primer año, te está saliendo a 20 euros al mes, con lo cual, por lo mismo que tienes una línea ahora con 20 o 30 gigas, puedes tenerla con gigas ilimitados.
Venga, va, no deixem de parlar de telefonia mòbil, no és el meu cas, però els que vagin a l'Everest ja tenen cobertura 5G. Podríem dir que és una altra fita històrica?
Sí, ahora que no va la gente a l'Everest, está todos los permisos cerrados, sí que es histórico a tope, ¿no? Esto de que tengamos servicios. No, precisamente el que no haya gente en el Everest, es decir, lo chulo de esto es que precisamente el que todos estemos confinados, en el que no haya gente en el Everest y nos estén dando licencias, ha dado la posibilidad a que todos los ingenieros puedan subir a instalar esas antenas. Son antenas por repetición, eso sí, ¿vale? Por eso han puesto 5G, es decir, no son como las antenas 4G que llevan un cable de fibra hasta abajo
y se conecta
por debajo y luego llega a la red, sino que es por repetición. Y claro, como bien sabemos, por el 5G, con todas las antenas que hay que instalar, con la pedazo de infraestructura que hay que montar, bueno, pues es muy complicado hacerlo en el día a día, aunque sea una montaña. Ahora mismo, al estar todo parado, bueno, pues se ha podido adelantar mucho esta comunicación, y sobre todo esta comunicación era un punto principal para la seguridad, para el rescate y demás en sitios de montaña deportiva como este.
Afortunadament l'Everest no està a Anglaterra, perquè ja saps que allí, escolta, s'han cregut allò del bulo de que el coronavirus està causat per les antenes de 5G i les van cremant. Sí, que també. Vale? Any 2020, segle XXI, vull dir que al final ens creguem certes coses i que ens dongui forces per sortir al carrer a cremar una antena, ja té delicte la cosa.
Si tiene delito ya salir a la calle y más para ir a quemar una antena.
Sí, sí.
Venga, recordem que encara que no ho sembli, estem a la setmana de Sant Jordi.
Jaume, perdona, hay una cosa de la noticia que no has dicho del 5G.
Dime.
¿Quién lo ha instalado y quién lo ha montado?
Hombre, por la cercanía, alguien de China seguro, ¿no?
China Mobile, ¿no?
Huawei.
El fabricante Huawei, claro, son chinesos.
Lo que sabéis que está intentando vetar y está con su guerra y sigue con su guerra el señor Trump, con lo cual era solo para dar el punto de dónde van a estar los datos.
Bueno, recuerdo que el desplegament a España había de venir de la mà de Huawei y que semblava claríssim, i que això ja no està tan clar a hores d'ara, que tota la infraestructura de hardware la vagi a muntar Huawei.
Bueno, el mundo está esperando a que echen a Donald Trump y luego ya seguimos con los contratos que teníamos. Ya está.
Vinga, va, som-hi, continuem endavant, perquè, bueno, jo volia recalcar que, encara que no ho sembli, estem a la setmana de Sant Jordi, no?, i era un dia molt, molt especial, i ens porta personalment a nosaltres molt, molt bons records. Però sí, també tenim aquesta setmana una...
que em ve a la ment la fotografia al carrer Vila de Foix, Vila de Fuà, al costat de l'IEI, a davant d'una botiga TIC, de telefonia i comunicació, fent allí el programa en directe amb el David Casero i companyia. Ara em ve a la ment aquella fotografia, va ser un dia magnífica.
Sí, són dies que tenim el record de la nostra història. Doncs, bueno, tenim una bona notícia aquesta setmana, perquè habitualment un programa com avui per Sant Jordi o al voltants del Sant Jordi parlàvem de llibres electrònics.
Sí.
I enguany, com a mínim, tenim aquesta notícia que ens ha baixat, o almenys ha baixat l'IVA dels llibres electrònics, del 21% al 4%. És una manera per donar un impuls?
És perquè ja no els hi segueixi caient la cara de vergonya. És a dir, el 2016 la Comissió Europea ja va dir que els llibres electrònics s'havien de tractar com els llibres físics, que els llibres físics tenen l'IVA reduït al 4%, i aquí a Espanya vam dir no, és que un llibre electrònic és un luxe, tu, és un luxe, i li posem el 21% d'IVA. I ara ho anuncien a bombo i platillo, perdó per l'expressió, a l'any 2020. A l'any 2020 aquí ens n'adonem que hem de baixar l'IVA perquè la gent segueixi llegint i que ho pugui fer lliurement o en format físic, que segueixen existint, o en format electrònic. De veritat que haguem hagut d'esperar del 2016 al 2020 perquè Espanya baixin l'IVA és una bona notícia, evidentment, però arriba tard, molt, molt tard arriba.
També sí. Ho han fet perquè estem en l'estat d'alarma del coronavirus i per donar notícies positives?
Pues imagina't tu, si a sobre és per això només.
No sé, pregunto, eh?
Pero si es para eso, pues mira, al final es marketing y publicidad. Simplemente no hablamos de política y no hablamos de leyes. Hablamos de marketing y hablamos de publicidad. Sí que es cierto lo que dice Ricard, pero es que además, mirar, toda la gente que tenemos Amazon Prime, ¿vale? Tengas o no tengas un Kindle para poder leer, que sepáis que dentro del Prime hay muchísimos libros para leer de forma online. Si quieres, te los puedes comprar por 9 euros o ahora que ha bajado el IVA por 8,79 euros, ¿vale? Que al final es esta diferencia de precio, pero es que al final puedes leerlo sin comprarlo, no te lo puedes descargar, no lo puedes tener tú, pero haces una lectura online. Y de esto hay ahora mismo más de 50.000 títulos en Amazon que pusieron el primer día en Prime. El primer día del coronavirus, de todo esto que empezaba a pasar en Italia, todavía sin llegar a España, que sepan que todo el mundo en Prime puede leer un montón de libros sin tener que comprarlos. Automáticamente por tener tu cuenta Prime.
Es el Prime Reading. El Prime Reading.
El Prime Reading, pero el Prime Reading ya lo tienes con tu cuota ahora mismo de Prime, donde tienes los portes, la tele, la subida de fotos ilimitada. Un montón de coses.
Venga, tot lo que ens dona una miqueta aquest usuari d'Amazon. Notícia, la setmana passada, en dimecres a la tarda, ja els hi hem dit a la gent d'Apple que les presentacions se fan el dimarts a la tarda.
Clar.
Que puguem dir el dimecres. Justament ja van llançar el que és oficialment el nou iPhone 9, seria en aquest cas el SE, amb el format 8, ja ho comentàvem de la rumorologia, és un nou llançament que vam tindre la setmana passada, i també tenim noves notícies que arriba un nou iMac amb pantalla de 23 polzades. Vull dir, finalment el format estàndard de les pantalles es queda, i estem parlant de 23 polzades avui en dia. I què us sembla aquest nou llançament d'iPhone? Perquè ara sí que ja el tenim.
Home, jo el rumor aquest del llançament de l'iMac el posaria molt en quarantena, mai millor dit, amb les... No tinc clar. A més, els rumors parlen d'aquí un any, és a dir, ja ho veurem. És veritat que la línia iMac fa molt temps que no rep cap mena d'actualització, per tant, potser sí que ho actualitzaran, igual que els portàtils, han passat de les 15 a les 16 polzades i s'espera que es passi de les 13 a les 14. Potser el de 21,5 que hi ha a hores d'ara passarà a ser el de 23, eliminant marcs i mantenint les dimensions, i el de 27 pot passar a ser un de 30, eliminant marcs i mantenint les dimensions. No ho sé, si passarà això. El tema del telèfon...
Però veieu un salt lògic.
Bueno, jo crec que sí, és igual que els portàtils. És a dir, elimino els marcs, faig el panell més gran, mantenc la dimensió general de l'equip i l'actualitzo per dins pot venir amb nou disseny, que potser ja li tocaria. És una cosa que tampoc, a mi el disseny en si no és una cosa que m'acabi cansant o no, és a dir, si l'aparell va bé i em serveix pel que he de fer, hi ha gent que ho valora molt, que canvi de disseny cada X anys, a mi no. Pel que fa al tema del telèfon, doncs és el gran rumor que s'esperava i que jo suposo que l'havien de presentar d'una altra manera. El que passa és que la situació aquesta de confinament doncs els ha fet fer així. És un telèfon d'entrada a l'ecosistema i a la gamma iPhone. És un telèfon que als Estats Units el comptat surt a $399, però que la majoria d'operadores fan uns plans superagressius i que es pot treure per molt, molt pocs diners, i que a Espanya ha quedat fixat a 489 si el compres als canals oficials i al comptat. Les operadores també han tret totes els seus plans, amb plans que van dels 8 euros al mes fins als 19 euros al mes per aquest telèfon durant 18 o 24 mesos. El telèfon és de fora un iPhone 8 de fora, però per dins jo crec que és un telèfon que està pensat perquè duri molts anys. De fet, l'altre iPhone SE fa 3 anys que es va fer. Aquest porta el xip més potent que té Apple, hores d'ara, que és el mateix que porta l'iPhone 11 Pro, que és el A13. Porta només una càmera, el qual no vol dir que home, com més en porti millor. Aviam, si es comporten com Déu mana, com més en porti millor, però porta una càmera, ens permet fer el tema del retrat, ens permet retocar la profunditat del retrat després, i manté, com dèiem, el format, és a dir, té el botó Touch ID, que és el tema de l'empremta, no té el Face ID, el tema de la identificació facial, I manté un panell LCD, el d'abans de l'OLED, per entendre'ns. Per la resta, em sembla que és un aparell que per les seves dimensions, per la potència interna i pel poc que li requereix el tipus de pantalla que porta, es perdurà tranquil·lament amb actualitzacions i sense problemes de bateria, perdurà 3, 4, 5 anys sense cap mena de problema. És un bon aparell per fer la entrada al món iPhone i sense tenir que perdre massa característiques, eh?
És mejor equipo que el 40% del parque de Apple que existe en el mundo ahora mismo. A ver, los iPhone SE, todo lo que lleve el nombre SE va a ser el mejor teléfono último de su gama, ¿de acuerdo? El SE anterior ha durado, ¿vale? Hasta que han empezado los teléfonos sin Touch ID, todo pantalla, hasta el iPhone 10, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque hasta entonces eran un iPhone, no sé si recordáis, hasta el iPhone 5. Hasta el iPhone 5, teléfonos con el metal en el centro, cristal adelante, cristal atrás, cuadraditos, pantalla pequeña. Cuando llegó el iPhone 5, que era el último de su gama, antes de cambiar al nuevo formato de iPhone 6, el teléfono más estable, mejor rugerizado y demás, se sacó el SE. Y ahora este SE que ha salido es un iPhone 8. Por fuera es el iPhone 8, con el Touch ID del iPhone 8, con la cámara del iPhone 8, con toda la estética del iPhone 8, reforzado, el mejor teléfono con botón que tiene Apple, el último. Y por dentro es un iPhone 11, chipsets y demás de iPhone 11, con este tipo de formato. ¿Hasta cuándo durará esto? Bueno, pues el próximo SE que veamos será cuando vuelva a cambiar el formato. Y sobre el último de cambio de formato es sobre el que se hará el próximo SE. Esto es una estrategia que ya dejó marcada Steve Jobs. Es decir, ¿os acordáis cuando Steve Jobs dijo nunca habrá un iPhone barato? Uh-huh. Esto es lo que se denomina el iPhone barato. 500 euros, lo más barato de Apple, ¿vale? Ahora, eso sí, por 500 euros estamos dando una máquina que ya la tenemos súper testada y súper probada. Y además que aprovechamos los chips que se están fabricando ahora para abaratar el precio y usamos ya toda la parte de fabricación y maquinaria externa que ya llevamos desde hace 3 años utilizando, con lo cual está mucho más rentabilizada y eso es lo que hace bajar el precio. Así de claro, si tengo que poner modelos nuevos y máquinas nuevas cada año con físicas diferentes, pues esa cadena de valor solo la voy a poder rentabilizar en un año. En este caso, con el iPhone SE, es una fabricación de un equipo que llevan 4 años seguidos fabricando. Con lo cual, ahí está el precio y ahí está la razón de que el SE se base en estos estándares.
O sigui, tu pensa que el que vol... Perquè hi ha mercat, eh? Hi ha persones que volen el darrer. Doncs tens l'iPhone 11 Pro. I n'hi ha qui diuen, escolta, jo vull l'ecosistema de iOS, l'estabilitat, i ja estic acostumat amb aquest producte, però no em vull gastar molts diners, però tampoc vull tenir una cosa molt antiga, però m'és igual que tingui el darrer disseny i les darreres històries. iPhone SE, i entremig, doncs, l'11 normal o el 10R. O sigui, jo crec que és una gamma que ara abarca un públic molt ampli, eh? Com per...
És mejor teléfono que casi el 40% sí. de todos los teléfonos que están ahora mismo de Apple usándose. Es mejor que un iPhone 6 y que un iPhone 7 y que un iPhone 8.
Sí, correcto.
Un iPhone 6, un iPhone 7 y un iPhone 8 son casi la mitad del mercado de los que están
personalmente, en uso. Jo ho entenc perfectament, però personalment crec que no tindrà tant èxit com l'anterior SA.
Jo crec que sí, i més amb la història que tenim avui en dia i el tema de preus, eh?
Yo ahora mismo si tuviera un iPhone 6 lo tendría claro, lo estaría pidiendo ya, porque por este precio no voy a tener teléfono mejor para cambiármelo. Hay mucha gente que no se ha cambiado el iPhone 6 porque mínimo ahora tiene que saltar a un iPhone 11 o a un iPhone Pro donde empieza a partir de los 889 euros.
Es la diferencia.
Entonces, ahora son 400 euros menos para poder coger mi iPhone 6 que ya
ya le doy a la tecla y a los 4 segundos o 5 se abre la aplicación para poder dejarlo ahí en el cajoncito o llevarlo a reciclar o incluso entregarlo y que me descuenten 30 euros más de mi nuevo iPhone SE y por 400 y pico euros, por menos de 500 euros, poder tener un iPhone. ¡Ojo! Con el último procesador...
Sí, sí, aquest, David, aquesta és la gràcia. Perdó un moment. El David està parlant d'un iPhone 6. L'iPhone 6 té 5 anys, eh? 5 anys i mig. És a dir, fixeu-vos que el canvi... primer, l'iPhone 6 va ser un gran model... T'ha durat 5 anys, evidentment ara va més lent que al principi, només faltaria perquè si no ja haguessin trobat el Sant Grial, però tu ara t'agafes un iPhone SE del 2020 i t'asseguro que els propers 3-4 anys és un telèfon que t'anirà perfecte. Si no tens més aspiracions de tenir l'últim de l'últim de l'últim, t'anirà perfecte. Però és que a més amb el tema del processador, que és el que ens diuen és que està preparat per la realitat virtual, la realitat augmentada, que és cap on volen apostar molt. Per tant, és una aposta molt potent, eh? Molt potent per agafar aquesta gama dels 400-500 euros.
Tècnicament no ho discuteixo, tècnicament és tal com dieu, però hi ha un tema molt, me sembla molt important, que és el tema de la imatge. I el tindre no, i el no tenir una pantalla sense marcs com avui en dia, com ja fa 2 anys que està fent iPhone, ai, que està fent Apple, aquí veig que...
Però hi ha gent que això no li importa. Hi ha gent que això no li importa. I hi ha gent que sí. I és que sí, i ja està, i per això tenen les dues games.
Ja sabeu jo que fa molts anys que predico les pantalles sense marcs.
Sí, sí, senyor. Jaume, escolta, que ens hem passat de temps, que estem ja aquí despendolats, i sé que et queden moltes coses, però les deixem al tinte.
Vinga, som-hi.
Doncs va, que ha estat un plaer. La veritat és que aquests, que sigui així virtual, aquests marcs de tertúlia són superinteressants i em consta que molts oients ens envien missatges per dir, escolta, m'heu aclarit molt les coses i si no, doncs ja sabeu que a través de les xarxes socials estem pel que necessiteu. David Casero, com sempre, un plaer. Gràcies.
Gracias, buenas tardes, mucha seguridad, no cliquéis en correos que no conozcáis y por favor, ojito con nuestras conexiones. Besitos y abrazos.
Y Jaume Sitjà,
dimecres que ve, més.
¿Qué estás pensando?
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Era tan grande.
Lo más bonito para mí es tener una familia, un marido, hijos.
Que entregó lo que más amaba.
Si no te obedezco, me demostrarás que eres más fuerte, ¿verdad? ¡Frena!
Y se encomendó a Dios.
Jesús, ayúdame a entender. Te lo ruego.
Santa Rita.
¿Dónde están mis hijos?
Mis dos hijos, con eso te basta.
El viernes por la noche, en 13.
La voz de los misioneros se oye cada vez más alto. La pandemia aumentará el dolor de los países que más sufren. Ahora más que nunca, únete al Papa y ayuda a los que ayudan en territorios de misión. Haz tu donativo al Fondo de Emergencia de Obras Misionales Pontificias COVID-19. Colabora en omp.es.
Me cambié a la Mutua porque me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego volví a llamar y un agente me atendió teletrabajando.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando. ¿Y luego qué? Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Hay cosas que no se aprenden si no te las enseñan buenos maestros.
¡Se hace un autobús de entrada!
¿Te imaginas aprender a hacer radio teniendo a Paco González y Manolo Lama como profesores? Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE y por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio.
Manolo Lama, muy buena.
Hola, muy buenas tardes, Paco González.
Llama ya al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y aprende de Tiempo de Juego, del programa referente de la radio deportiva en España.
Soc Jordi Pérez, tècnic de l'emissora. Aquests dies d'estar per casa, escolteu la ràdio. Escolteu la COPE per estar ben acompanyats i ben informats. Ànims a tots, que nos en sortirem. Gràcies, gràcies amics, oients i clients.
Migdia, COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Amazing. Doncs estem ja al temps de la nostra tertúlia amb veu de dona. Ja sabeu que, home, un dia ho podem provar. No sóc gaire aficionat a fer tertúlies a través de línies telefòniques i de videoconferències, perquè es perd allò del tenir al davant a la persona i poder-la mirar als ulls i veure, doncs, la reacció a la que parles, però, bueno, sí que un dia ho podem provar. De totes maneres, cada setmana escoltem les màximes veus possibles que ens han acompanyat durant tota aquesta temporada amb aquesta tertúlia amb veu de dona. Ara li donem la benvinguda a la Gemma Casal, és membre del grup de Dones Lleida i també de la coordinadora d'ONGs a Lleida. Gemma, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
A més, suposo que tu també n'has estat fent, jo t'he vist amb més d'una, però n'estàs fent de videoconferències, i encara que et veus, no és el mateix, eh?
No és el mateix, no és el mateix la videoconferència, però és cert que ara sort n'hem tingut.
Sí.
I també he de dir que fins i tot ens ha facilitat poder parlar i poder tenir contacte amb gent per temes de feina que de vegades de manera presencial és gairebé impossible.
Això també tens raó. Això també tens raó. La gent que era una mica més reàcia a les noves tecnologies, doncs ara s'hi han hagut de posar i hem vist que ens podem estalviar molts desplaçaments, i avui, que és el Dia Mundial de la Terra, doncs contribuir al tema de la sostenibilitat. Vull dir que això està clar. Però
és molt important.
Però aquell... Jo tenir-vos aquí assegudes a l'estudi no té preu, eh?
Sí, és una altra cosa. Almenys és un debat, no? Més interessant.
Sí.
També he de dir que les noves tecnologies hem destapat una mica la caixa de Pandora, eh? Jo no sé si a la gent li passa, però gent amb la que tens poca relació o que amb una trucada de telèfon o un correu electrònic aviat ho has solventat, ara de seguida et demanen poder-te connectar. Sí. Per veure'ns les cares a través del WhatsApp o del Zoom o de no sé què, no? Dius, val, però potser no cal, no? Que estem a casa tots confinats i també necessitem aquest dret a la intimitat.
Això anava a dir, no que sé. Moltes vegades, sí, estem que dius, escolta, a veure, que jo ara què he de fer, pentinar-me una mica, no sé, és un mínim, no? O canviar-te, que a vegades estàs... O sigui, pots ser totalment productiva en pijama, per entendre'ns, però no per fer una videoconferència. Dius, bueno, escolta, potser un mínim. Però sí, és veritat, que entrem a les cases de la gent, Ara sí, eh?
Sí. És literal.
En fi, escolta, hi ha un tema que això n'havíem parlat, amb la Gemma n'havíem parlat ja fa mesos, que era el tema de la falta d'empadronament. I ara que van mal dades, doncs es veu les conseqüències, no?, d'aquesta falta d'empadronament d'un sector d'un tant per cent de la població.
Doncs sí, realment ara ens trobem en que hi ha una part de la població molt important que té moltes dificultats d'ajut alimentari o de gestió directa de la seva vida, perquè realment la falta d'accés al padró els invisibilitza i no són ningú, no? I fins i tot a l'hora de temes d'assistència sanitària. Però és una cosa que ens preocupa molt, primer perquè el padró hem de recordar que és una competència exclusiva dels ajuntaments i que hi ha molts ajuntaments de Catalunya que en aquests moments estan dificultant de manera molt greu aquest dret a les persones. A més, és un dret que ja està explicitat per la llei de bases del règim local. El padró és essencial perquè és la porta d'accés als serveis bàsics.
Clar. O sigui,
el padró et permet tenir la targeta sanitària, accedir a serveis socials, però és que això implica que pot posar fins i tot dificultats per als temes de l'escolarització de la canalla, no? O ara que s'ha obert la possibilitat, o com a mínim hi ha el debat sobre el tema de la regularització de les persones que no tenen la situació administrativa, diguem, regular, el primer que se'ls demana és el padró i quan els fa que estan empadronades. Ja, si aquesta gent que porten 5, 6, 7, 10 anys a Catalunya no estan empadronades, es trobaran en la mateixa situació, no? Mm-hmm. I creiem que és fer-se trampes a un mateix, perquè les persones que viuen al nostre municipi, quan dic nostre vull dir Lleida, Alcarràs,
sí.
Corbins, Aitona, qualsevol, eh?
Això és un mal endèmic, sí.
Sí. Doncs que viuen al nostre municipi no podem fer veure que no hi són i no podem pensar que perquè no estiguin inscrites al padró doncs aquestes persones deixaran d'existir o les esborrarem del mapa, no? Perquè aquestes persones fan funcions, en molts casos treballen de manera irregular, i haurien de poder treballar de manera regular i, per tant, allò que dèiem de cotitzar a la Caixa Comuna de la Seguretat Social. Uh-huh. Però, per altra banda, sobretot en el tema de les famílies i dels infants, han de tenir la màxima protecció perquè puguin accedir a allò que necessiten. El Covid ara ens fa veure que hi ha gent que no té accés als aliments perquè no té accés al servei social, perquè no té accés al padró, o que hi ha gent que no té la targeta sanitària per poder tindre una assistència sanitària bàsica perquè resulta que no se'ls ha fet el padró. I clar, això és una mica de trampes, perquè si la llei ja ho permet i s'ha demanat a tothom i el síndic de Greuges ho ha demanat mil vegades, doncs s'hauria de poder fer d'una manera molt més simple.
Mira, una cosa molt, molt, molt petita i molt simbòlica, però la mascareta aquesta gratuïta. Necessites la targeta sanitària i per tenir la targeta sanitària necessites estar empadronat.
Exacte.
Sense anar més lluny,
per exemple,
eh?
Això. Sí, sí, sí. Sí, sí. I després, no, doncs, hi ha entitats socials en aquest moment que estan fent repartiment d'aliments al marge, diguem, del repartiment d'aliments que fa el banc d'aliments vinculat a serveis socials, perquè hi ha una part de la població que està completament desatesa, que és una cosa que no ens podem permetre. Llavors, hi ha un problema que molts ajuntaments diuen, no? És que no pot justificar que estigui vivint aquí. Dius, a veure, si la llei diu que tu el pots inscriure en una adreça institucional, no? Lleida va aprovar inscriure's als centres cívics, per exemple, doncs fes-ho, no? I que siguin centres cívics perquè puguin estar empadronats al barri on després la seva canalla de poder anar a l'escola amb aquell barri, que és el que compta és el padró. Doncs utilitza aquestes adreces institucionals. Hi ha molta gent que no pot aportar una adreça perquè si tu no tens papers no pots tindre un contracte de lloguer d'un pis.
Clar.
No? O si vius amb un amic i resulta que aquest amic és una família que rep ajuts jo què sé, de serveis socials o que té una qualsevol ajuda per pagar la renda o el que sigui, no pot dir que a casa seva hi viuen 10 persones o 6, només ha de contemplar la família perquè si no perd tota la resta dels ajuts. Doncs, a veure, busquem una adreça, no? La gent que està sense sostre, que estan a l'Agnès Gregori o al Jericó, o molta gent, no?, que s'està quedant penjada, doncs si els tenim a la ciutat els hem de poder empadronar. En el cas dels pobles jo crec que és més greu, perquè als pobles hi ha molt poca població i tothom es coneix. I per tant, tu saps perfectament si aquella persona està vivint o no està vivint al municipi.
Clar. Doncs és un tema que, mira, pel que sigui, aquesta situació ens ha posat molt més a la vista. Bueno, a veure si realment després acaba servint per algo, perquè entenc que ara amb aquesta situació no resoldrà res, però quan tornem a la altra normalitat, per entendre'ns, doncs veurem si tenim memòria, ens anem recordant d'aquestes històries. Gemma, hi ha una altra història que volia parlar amb tu, i és que hi ha una campanya engegada que porta per títol Moguda per la Pau. Perdó, sobre el tema abans, sobre el tema d'abans del padró, dic, les dones potser i els menors són els més vulnerables, no?, també amb el tema de la falta de padró.
Evidentment, els menors, els primers i després les dones. Vull dir, moltes de les dones, sobretot les dones que viuen en situacions d'extrema vulnerabilitat, dones que han estat traficades, dones doncs, que viuen en situacions molt complicades, doncs el fet de no tenir l'accés al padró els dificulta molt la vida.
Clar.
I són les més excloses.
El que us deia ara, hi ha una campanya en marxa que es diu Moguda per la Pau, perquè per sort o per... Bueno, per sort no, per desgràcia, falta molta pau al planeta, i no cal anar gaire lluny, falta molta pau en general, fins i tot ara, amb els problemes de la pandèmia del Covid, de la Covid-19, des de la coordinadora de ONGs de Lleida, Gemma, vosaltres recomaneu una xerrada sobre aquest marc, sobre el tema de la pau.
Sí, la campanya Mogudes per la Pau, doncs fa molts anys que la duem a terme, intentem fer molta incidència en que la pau no és només absència de guerra, no?, sinó que són moltes altres coses. I sobretot ara ens toca parlar, primer, una part important de Mogudes per la Pau, que és l'objecció fiscal a la despesa militar, que si voleu en podem parlar qualsevol altre dia, i l'altra és fer accions de parlar sobre aquelles zones que estan en conflicte constant, no? Llavors, el proper, perquè ho digui bé, perquè amb tantes activitats, el proper dia 29 farem una xerrada amb el Massoud Sharifi, que és professor de Sociologia de l'Autònoma de Barcelona. El Massoud és un kurd iranià, que és això, no? És investigador de temes d'emigració, de minories ètniques, i sobretot un gran coneixedor de la conflictologia a l'Orient Mitjà. La volíem fer in situ, però amb el tema de la pandèmia no pot ser, llavors hem decidit, que creiem que no hem de deixar de pensar en el que està passant al món, doncs de fer-la online. I la farem això el proper dia 29 amb el YouTube en directe a les 6 de la tarda.
Molt bé. Us dono una plana web, us recordo la plana web www.coordinadora-ongd-lleida.cat. I des d'allí, a part d'estar al dia de tota l'actualitat de la coordinadora d'ONGs a Lleida, podeu accedir als enllaços d'aquests que a través del YouTube podreu veure en directe o veure'l més tard. www.coordinadora-ongd-lleida.cat i des d'allí ho teniu tot. M'ha agradat molt la primera frase, És a dir, la pau no és només l'absència de guerra, que a vegades no. Ens pensem que és exactament això. És a dir, no s'ha acabat el conflicte armat, doncs ja està, ja hi ha pau. No és això només,
no. No és això ni a casa nostra quan ens parlen de pau social,
sí,
no? Perquè tenim una pau social en la que tenim més de 1.000 dones assassinades, per exemple, no és pau social, no?
No.
I és una altra cosa.
I tant. Doncs Gemma Casal, ja sabeu que és membre del grup de dones Lleida i també treballa la coordinadora d'ONGs de Lleida, com sempre. Un plaer que haguis estat amb nosaltres. Mira, ara estic començant a perdre la costum aquella de quan comences a parlar amb una persona, preguntar-li si està bé, perquè entenc que si tothom t'ho pregunta al cap del dia acabes dient, sí, estic bé, ja, vinga, anem al que toque. Però bueno, fas bona veu, per tant, entenc que va tot bé.
Sí.
Molt bé, Gemma. Escolta, una abraçada, cuida't molt.
Igualmente. Venga, muchas gracias.
Ey, no lo pienses. Hazme caso. Si bebes agua embotellada, mejor no pienses en la cantidad de plástico que tiráis en casa. Porque si lo piensas, querrás un Osmotic. Por suerte ahora te podrás llevar los filtros de los próximos 3 años totalmente gratis. Llama al 900-208-208 o entra en promosmotic.com y ahórrate el plástico.
Grupo Corsa. Sed de innovación. Migdia, COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Menys de 10 minuts i ens falten per plantar-nos a les 2 de la tarda. Avui és el Dia Mundial del Planeta, de la Terra. Hem parlat d'aquesta sostenibilitat energètica des d'aquesta nova web de l'Ajuntament de Lleida. També hem parlat d'un aniversari d'aquests 25 anys de l'associació d'Un Lleida, hem parlat amb la impulsora, amb la que ho va començar, amb la Pilar San Juan, que va ser presidenta fins fa un any, i amb la Olga, que és la presidenta actual i que és l'encarregada doncs, dels reptes de present i de futur. Hem parlat també de noves tecnologies, però sobretot fixeu-vos que hi ha una cosa que ens mou, que està vinculada a tot, als aniversaris, a les desgràcies també, però a les alegries, a les ganes de voler tirar endavant el planeta, el tema de la sostenibilitat, aquests dies amb els sanitaris, sempre hi ha vinculat pel mig una cosa que fins fa no massa era tabú parlar-ne, i és el tema de les emocions. El tema de les emocions que, afortunadament, a d'altres països ha estat molt estudiat des de fa molts anys i que s'han arribat a conclusions científiques, almenys per poder plantar cara a la gent que ho negava. Doncs, escolta, hi ha uns estudis científics. Darrerament sí que s'ha posat de moda, potser més de moda, massa de moda que mai, i llavors apareixen doncs, distorsions també, però les emocions és una cosa que hem de tenir clar que ens han acompanyat tota la vida, que potser abans no les coneixíem o no li posàvem nom, que estan amb nosaltres, que ens ajuden a viure i que les hem de conèixer per entendre-les i aprofitar-nos-en d'elles. Qui d'això ens en parlarà i molt bé, ara tot seguit, és la Glòria Cornet, que és educadora emocional i especialista en ensenyar a gestionar ment i emocions des d'un mateix. Glòria, què tal? Bon dia.
Hola, què tal, Ricard? Encantada.
Com estàs?
Doncs bé, molt bé, confinada, però bé de salut,
bueno.
I els nens també.
Anava... Clar, com que amb tu no havíem parlat mai, sí que t'ho pregunto, dic, com estàs, de salut, i ja que ets tu, a tu et preguntaré com estàs emocionalment.
Jo emocionalment, avui dia estic molt il·lusionada amb nous projectes que he començat. També diré que l'inici del confinament no està de com estic ara.
Bueno, l'inici del confinament jo el recordo amb una barreja d'emocions, per un costat l'espòs, el desconegut i lògiques, i l'altre, doncs, a nivell professional, treballant en un mitjà de comunicació, doncs, aquella excitació, aquell cuquet de dir, hosti, estem vivint una situació excepcional i l'estem explicant a través de la ràdio. Per tant, el que deia al principi és cert, al final les emocions ens han acompanyat tota la vida, tot i que potser abans, fa molts anys, no les coneixíem tant com ara.
I tant, i no es valoraven, al final era com una part, era algo que ja havia, però ni sabíem llegir-les, ni sabíem què volien dir, ni sabíem per a què servien, no?
Uh-huh.
I fins i tot tenien mala fama, no? El ser emocional, sí. Tenia mala fama, no?
Ara
ja,
això,
ja s'està perdent aquesta por a sentir el que sentim, no?
Glòria, escolta, ara que parlem d'emocions i de confinament, és el que deies, és com una muntanya russa, per entendre'ns, perquè bueno, vam començar amb un confinament parcial, van tancar les escoles, després el total, ara tornem al parcial, ara que si els nens poden sortir, després que no, ara que sembla que sí. Emocionalment, quins consells donaries a la gent que ens estan escoltant perquè emocionalment ho portin el millor possible?
El més bàsic és gestionar bé les expectatives. Perquè és el que ens pot fer més patir aquests dies. Les expectatives i la por. Al final, la incertesa hi és i seguirà sent. Jo crec que durant uns mesos seguirem tenint moltes parts d'incertesa i hem de ballar amb la incertesa. Al final, ella només ens està explicant que estem en zona d'aventura, no? Estem en zona que no saps gaire d'on trepitjaràs el dia següent. I l'hem d'acceptar, la incertesa, no té res de dolent. Quan abans aprenguem a ballar amb ella, abans ens adaptarem i serem flexibles al dia a dia. I com a eina fàcil, baixar expectatives. Baixar expectatives vol dir que a tots ens agradaria tornar a la normalitat.
I tant.
Aviat, ràpid, i que tothom estigués sa i que tot es fes bé, no? Jo crec que una de les coses que més ens enfaden és com és certes decisions, no? I jo crec que aquí és molt important viure amb unes expectatives molt baixes. I això no vol dir que no sigui optimista, eh? No vull que...
No.
Sinó que al final és que si esperes que les coses surtin com tu vols que surtin, en el moment en què no es dona així, apareix la frustració. La frustració o l'enuig t'estan dient no estan sortint les coses com vols que surtin. I aquests dies és molt fàcil que això aparegui, perquè és una muntanya russa en tots els sentits. Llavors... Baixar molt les expectatives, és dir, ens encantaria, o potser, ara ja no sé quina data tenim de fi del confinament.
No, però és igual, ja han dit que la segona quinzena de maig serà quan començarem a veure com podem anar relaxant les mesures. Per tant, de data no n'hi ha realment. I depèn del Exacte. Científic o de l'epidemiòleg que escoltes, és que no et parlen de setmanes ni de mesos, et parlen d'anys. Per tant, a vegades és millor... Escolta, anem dia a dia. Anem dia a dia i ja està.
Sí.
Escolta, Glòria, el teu usuari a l'Instagram, on la podeu seguir, és arroba 5 minuts de Glòria, amb números, 5 minuts de Glòria. Bueno, està bé, eh? Com arrel de què ve aquest usuari?
Doncs mira, ve d'un amic que sempre em feia la conya de dir-me quan em donaràs els meus 5 minuts de glòria? I jo li deia, bueno, algun dia caurà, no? Algun dia caurà. I aquesta conya, mira,
pensava que no anés relacionat amb algo relacionat amb l'esport, que digués, escolta, vinga, va, jo et dono uns consells 5 minuts i en 5 minuts en tens prou al dia.
Bé, també, com que faig molts posts i faig molts vídeos i sovint els faig doncs, de lectura de 5 minuts. Llavors
veus?
Hi ha molta gent que també em té relacionada com bé. Els 5 minuts de glòria és la lectura aquesta de 5 minuts bueno, d'aprendre una cosa nova. I descobrir-te.
L'esport i l'activitat física, més o menys intensa, depenent de la persona, és una cosa que avui en dia, i més amb el confinament, també ajuda a la salut emocional, suposo.
Sí, no només l'ajuda, és que és part de la salut, som un tot, són emocions, però som un cos, som una ment, és tot junt. Llavors, l'activitat física i l'exercici físic, fins i tot la postura. Les postures ens poden ajudar a mantenir un estat emocional molt més equilibrat. Fixa't que si estem tot el dia tirats al sofà, la postura és molt d'abatiment.
Sí.
I la ment i el cos van en coherència. Si tu amb la postura estàs creant una postura d'abatiment, la teva ment es mourà en coherència i, per tant, també hi haurà pensaments d'abatiment o de desesperança. Per tant, una de les claus, un dels truquillos, és moure't com si tinguessis una energia alta, com si estiguessis... com si no tinguessis por, com si tinguessis coratge, il·lusió, perquè corporalment pots crear la sensació i la ment s'haurà d'acomodar.
És allò que es diu, escolta, que em reactivo. Estic, no sé per què, però estic reactivat. Sí. Doncs és justament això, eh? Per si voleu, ho entendré gràficament. Doncs hem parlat amb la Glòria Cornet, en tornarem a parlar, perquè jo crec que ara que ja hem superat aquella barrera de que, clar, com que les emocions no es poden veure, doncs és una cosa que no sabem el que era i molta gent ho negava, ara que ja científicament ens han dit que la nostra salut física, la que podem tocar, la dels òrgans, està molt vinculada a la nostra salut mental i emocional, doncs amb la Glòria en seguirem parlant aquests propers dies de truquets i d'històries. De moment ja us ho dic, a l'Instagram la podeu seguir, es diu 5 minuts de Glòria, tot junt, el 5 amb números, i allí la trobareu. La Glòria Cornet, que és educadora emocional i especialista en ensenyar a gestionar ment i emocions des d'un mateix. Glòria, escolta, que ha estat un plaer conèixer't.
Igualment, el plaer és meu.
Tornem a parlar. Gràcies, cuida't, una abraçada.
Fins aviat. Adéu.
I nosaltres, amb 30 segons, que ens plantem ja a les 2 de la tarda, hem parlat de moltes coses avui, i molt emocionants, mira. Anem a posar les emocions aquí per davant de tot plegat. Va, que arribem a les 2. Espero que hagis gaudit d'aquests minuts de ràdio. Nosaltres hi tornem demà, dia de Sant Jordi, puntuals, com sempre, a partir de les 12:20. Segueixes ben informat a la sintonia de la cadena COPE. Que passis bon dimecres. Salut. Adéu.
Con mucha gente. Aquí en mi balcón también.